Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
Bona tarda, us informa Gemma Bonet. El ciberatac contra la campanya d'Emmanuel Macron, favorit per guanyar les eleccions presidencials franceses a demà, acapara l'atenció en aquesta jornada de reflexió. La Comissió Nacional de Control de la Campanya Electoral ha advertit la premsa local que la difusió d'informació obtinguda gràcies al ciberatac és punible per la via penal. Es tracta de correus electrònics, fotografies, contractes i material comptable intern del moviment En Marxa. El ciberatac podria ser obra d'un grup pròxim a la intel·ligència militar russa. Més notícies amb la Montse García.
L'exlendacari Patxi López ha demanat a Susana Díaz i Pedro Sánchez que no construeixin blocs dins del PSOE. El socialista basc i aspirant a les primàries ha fet una crida a la unitat del partit després de rebutjar l'oferta de Sánchez d'integrar les dues candidatures per fer front a la presidenta andalusa.
Unir no es construir bloques dentro del partido para enfrentar a otro bloque. Unir al Partido Socialista no quiere decir unir a la mitad para ir en contra de la otra mitad. Unir al Partido Socialista es unir a todo el socialismo en este país para reconstruir el Partido Socialista.
La CUP alerta que les amenaces de l'estat espanyol seran constants des d'ara fins que es faci el referèndum. La diputada de la formació anticapitalista, Eulàlia Reguant, afirma que comprar urnes no és il·legal.
Posar una o comprar unes urnes no és delicte. Ho hem de tenir clar, també. Jo crec que les amenaces del govern de l'Estat, del govern central, seran contínues d'ara fins al final, fins al dia del referèndum, i que es tracta, o que hi ha molt d'amenaces i de generar por.
Les xarxes de pesca abandonades al fons marí de Catalunya es retiraran perquè sovint hi queden enganxades espècies marines com les llagostes, el corall vermell o les algues de fondària. El programa de retirada de xarxes que està coordinant el Departament de Pesca de la Generalitat començarà d'aquí dues setmanes amb l'extracció d'una xarxa de més de 100 metres de llargada a Blanes. Aquests mecanismes de pesca no es degraden i fins que no queden completament coberts d'algues, els peixos s'hi segueixen quedant enganxats.
Un miler d'alumnes i professors d'arreu del país han exposat prop de 400 experiments en la quarta edició de la Fira Ciència Entre Tots, una fira que es fa a Girona. L'objectiu és acostar als ciutadans la ciència i motivar els estudiants vivint-la d'una manera diferent. N'informa des de Girona Gerard Vilà.
De la vuitantena de parades que s'han instal·lat entre la plaça Catalunya i l'edifici de la Generalitat de Girona s'hi poden trobar experiments de tot tipus. La física i la química han estat un any més els grans protagonistes d'una fira que cada cop està més consolidada i que busca apropar la ciència al ciutadà. Un dels organitzadors, Tavi Caselles, explica que qui s'hi acosta comprova que la ciència està en la majoria de coses que fem cada dia.
La ciència no és una cosa tan allunyada als laboratoris, sinó que nosaltres mateixos a casa, de manera molt casolana o molt quotidiana, doncs podem explicar fenòmens que realment podíem pensar que eren només dels científics aquests que estan experimentant al laboratori.
Tot i que la majoria d'instituts inscrits són gironins, també n'hi ha d'altres llocs de Catalunya i del País Valencià. També s'han convidat divulgadors d'arreu de l'estat espanyol.
Els esports amb Montse Mir.
Dani Pedrós ha fet la pole de MotoGP, el Gran Premi d'Espanya de motociclisme, per davant de Marc Márquez. Del Barça, amb Andrés Iniesta a la convocatòria, rep el Villarreal a 6:45. El Madrid, que té els mateixos punts que el Barça amb un partit menys disputat, jugarà avui al camp del Granada. D'altra banda, l'entrenador de l'Everton, Ronald Koeman, ha assegurat a Catalunya Ràdio que no es veu entrenant el Barça a curt termini. A l'Espanyol, el tècnic Quique Sánchez Flores ha donat per feta la continuïtat del porter Diego López la pròxima temporada. A més, ha explicat que vol que l'equip sigui competitiu en aquests últims partits de Lliga, el primer demà a Riazor. També a primera ha jugat aquest migdia Sporting de Gijón 1, Las Palmas 0, i a segona aquest vespre jugarà el Girona Osca.
Fins aquí les notícies.
Si et vols vendre el cotxe, vine a VenderMiCotxe.es. Som a Barcelona, carrer de l'Equador 38 i a Cornellà, passeig dels Ferrocarrils Catalans 225. VenderMiCotxe.es, la venda del teu vehicle tan senzilla com el nostre nom.
Impulsa la teva carrera professional. Entra al món.cat i descobreix l'oferta de màsters i postgraus que hem preparat per tu. Al món.cat, el diari lliure, obert i per compartir.
A Catalunya Ràdio, solidaris, amb Adrià Bas.
Conseller Romeva, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Dijous va presentar al Parlament el Pla Anual de Cooperació 2017, que contempla un pressupost de 30 milions d'euros en augment i molt significatiu respecte dels anys passats. I vostè va dir que el pla posa els fonaments per una política pública de cooperació que sigui de país i més integrada en l'acció exterior de Catalunya. Què va voler dir exactament?
En primer lloc, i el més important, estem en una fase en la que cal enfortir el sector. Segon, millorar la coordinació a molts nivells. En tercer, facilitar i millorar també la presència a les xarxes internacionals, tant a nivell multilateral com per part, òbviament, del propi sector. I finalment, el més important, apostar per la coherència de polítiques, que això és el que, no només com a govern, sinó com a país, ens ha de fer, jo crec, meritoris de la credibilitat exterior que avui la cooperació reclama.
Aquests són els pròxims minuts d'aquests solidaris d'avui. Comencem, si m'ho permet, conseller.
Solidaris, amb Adrià Bas.
Sens dubte, feia anys que la cooperació catalana al desenvolupament no veia un pressupost públic com aquest. 30 milions 200.000 euros per desenvolupar projectes a través de l'Agència Catalana de Cooperació, per dotar d'ajudes públiques a les ONG del país i per desplegar els compromisos de justícia global als diversos departaments del govern de manera transversal. El millor pressupost des de l'any 2011, però diuen les ONG que encara per sota dels compromisos fixats en el Pla Director 2015-2018, que és el que ara marca les línies de treball i que estableix els drets de les dones i els drets col·lectius dels pobles com a objectius prioritaris. Sabrem com ho juga això aquest pla director. Com es construeix una cooperació de país que inclogui i que reforci les organitzacions de tot el territori? Les de Barcelona, però també les de Girona, les de Lleida i les de Tarragona. Com garantim que les organitzacions més petites no quedin tapades per les grans ONG internacionals en presència a casa nostra a l'hora d'accedir a aquestes ajudes públiques? Quin discurs hem d'assumir com a país quan Catalunya participi en espais globals pel que fa a cooperació? I parlarem de projectes a mig termini, programes plurianuals, una reivindicació constant del sector els darrers anys. Avui, els solidaris, el conseller d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència del Govern, en Raül Romeva, a qui li demanarem tots els detalls. I al final del programa hem convidat la gent de la Fundació Migra Studium, que fan el seguiment de les persones internes al Centre d'Estrangers de la Zona Franca. El seu darrer informe denuncia la ineficàcia de la política d'internament i d'expulsió. Més de la meitat dels interns són posats en llibertat sense expulsió, però en la mateixa situació que hi van entrar, per tant, sense resoldre la qüestió dels seus papers. I diu també que s'hi han detectat persones menors d'edat. Des d'ara i fins les 4, això és els solidaris a Catalunya Ràdio.
Solidaris, perquè el més important són les persones.
Conseller, aquest és el primer pla de cooperació que elabora el Departament d'Afers Exteriors amb un pressupost propi.
Cert, i és significatiu. De fet, això posa de manifest la dificultat amb la que hem estat treballant durant tot aquest primer any de mandat, que no és una dificultat del departament, sinó que és una dificultat del sector en el seu conjunt, institucions i entitats, perquè, òbviament, repeteixo, el que és molt important és creure i creure'ns, i crec que no hi ha una altra manera de veure-ho, que la cooperació només pot ser eficaç si actua de manera coordinada amb els diferents actors que hi estan implicats. Per tant, el fet de tenir un pressupost home, ajuda molt a fer un pla, ajuda molt a apostar tant a nivell estratègic com a nivell de continguts per una línia que ha de tenir continuïtat i, sobretot, permet una cosa que és fonamental, que és començar a donar una mica d'aire a un sector que estava molt malmès, que portava anys en una situació de gran precarietat, de gran fragilitat, que ha tingut costos que segurament són irreversibles ja en algun aspecte, però que precisament per això el fet de poder començar a repuntar en aquest àmbit pressupostari, que no només, però sobretot pressupostari, és un símptoma de la bona direcció. No és la solució, perquè el problema és estructuralment complicat, però és un símptoma en la bona direcció.
Vostè parlava ara de no només. El seu departament el veiem molt actiu en tot allò relacionat al Diplocat i a la presentació de Catalunya davant del món. Quin pes hi tindrà la cooperació a partir d'ara, tenint en compte que la cooperació cooperació ja és en si mateixa acció exterior.
Tal qual, és a dir, a veure, no oblidem una cosa. En primer lloc, des del punt de vista pressupostari, la cooperació és el percentatge més elevat de tot el pressupost del departament, més d'un 40%. Per tant, és la prioritat. En segon lloc, quan nosaltres parlem de cooperació, parlem sobretot d'internacionalització i de diplomàcia. Què vol dir? Molta gent coneix Catalunya a través dels cooperants que estan al terreny. Si sumem els projectes en els quals estem present, ens surten 149 projectes repartits a tot el món, en els quals hi ha, d'una manera o d'una altra, presència catalana. Mm. Això representa al voltant de 100 entitats, de 100 ONGs. Algunes tenen diversos projectes. Home, que molta gent conegui què és Catalunya gràcies precisament a la feina que està fent un cooperant o una cooperant a qualsevol país del món on estem presents, que repeteixo, són molts, a mi em sembla que és una magnífica targeta de presentació des del punt de vista internacional, però sobretot, i encara més important, des del punt de vista diplomàtic.
I més enllà dels projectes pròpiament de cooperació, quin discurs hem d'assumir com a país quan Catalunya participi en espais globals?
La clau fonamental, això no és d'ara, però crec que és molt important que com a país ens ho creiem. Si volem ser eficients en la resolució dels problemes, cal ser actius en, no només en l'anàlisi, sinó en la transformació d'aquests problemes. I tenint en compte que aquests problemes, allò que amenaça la seguretat humana avui, té una dimensió global, una dimensió universal, no podem afrontar-ho si no tenim una visió universal. Per tant, cal ser presents en tots aquells espais on s'afronta universalment, globalment, aquestes realitats, que són complexes, sens dubte, però que necessàriament reclamen d'una visió transversal i global. La presència de la cooperació catalana, tant a nivell institucional com a nivell de sector, en aquests espais és vital. I, òbviament, ser present amb una voluntat de ser actors directes en la transformació de la realitat a la qual tu vols incidir. Mm-hmm. Això ja passa. El que cal és, i aquest és l'esperit d'aquest nou pla, en tot cas d'aquest pla, i sobretot del pressupost, el que cal és enfortir-ho. I, per tant, quan parlem de capacitar molt més el sector, però sobretot d'influir molt més a nivell internacional a través de les xarxes, el que estem dient és que una part important del pes institucional serà perquè això sigui possible, coordinar i incidir en les xarxes internacionals.
I per fer això ens hem d'especialitzar. L'altre dia, en aquesta mateixa cadira, hi seia en Lluís Puigdemont, que és el nou president del Consell Català de Cooperació al Desenvolupament, i li van fer la pregunta molt similar. La cooperació catalana vol ser agent mundial de pau, vol ser expert en emergències humanitàries, vol fer educació pel desenvolupament? Per les dimensions del nostre país, per l'expertesa que podem generar, pel rol internacional al que aspirem, què volem ser?
Aquesta és exactament la pregunta que ens hem de fer i que estem responent. Òbviament no ens la fem avui, fa molt de temps
i
que
tant.
La praxi ja ens està demostrant que òbviament no podem arribar a tot arreu ni resoldre-ho tot i que per tant hem de ser també molt conscients d'allò que podem fer i d'allò que sabem fer. Sabem fer moltes coses i moltes coses les fem molt bé. De fet, en el pla anual que presentem avui, el que sí que hem fet ha sigut establir una nova via en termes de per dir-ho així, d'ajudes públiques basades en 6 eixos, en 6 àmbits de caràcter programàtic. És a dir, entenent que el que busquem és una coherència de polítiques, però també una millor coordinació i, sobretot, enfortir aquells espais que, o bé perquè hem detectat que hi tenim una expertesa, o bé perquè tenim una demanda explícita, podem construir. Quins són aquests 6? Doncs de manera molt resumida, però també molt gràfica. Comencem pel Mediterrani. Quan parlem de la crisi dels refugiats, òbviament hem d'entendre que no es tracta només de garantir les vies segures, que és una part molt important, sinó de treballar també en les zones de trànsit i especialment a les zones de generació de persones refugiades. Per tant, entre altres coses, posem èmfasi, per exemple, en un espai que hem desenvolupat, creat i enfortit, el Líban, de coordinació a nivell multidepartamental, a nivell de les diferents entitats i institucions de Catalunya i amb diverses organitzacions que estan treballant sobre el terreny.
El senyor Vila, director de l'agència, el mes de gener, quan va venir aquest programa, ens ho va explicar, va parlar del Líban, va parlar de Turquia, de diferents projectes a poder desenvolupar.
A partir d'aquí, òbviament, pots fer una visió transversal molt més gran. Marroc. A Marroc tenim una necessitat imperiosa de treballar en la governança, perquè hi ha una demanda a nivell regional, a nivell de la dinàmica que s'està produint, de la regionalització estratègica que s'està fent, i per tant també perquè hi ha...
Una... En la governança...
Allà.
Sí, no, ho entenc, però vull dir, a partir de desenvolupar doncs, projectes d'enfortiment de la democràcia, etcètera.
A nivell institucional, per tant, a nivell de capacitació també del que significa... Institucional no vol dir de les institucions pròpiament dites, sinó de capacitat de governança. Si seguim en aquests, no al Mediterrani, però sí a l'Àfrica, per tant, a sota, hi ha dos àrees amb les quals tenim una experiència molt notable. Una és el Senegal. Mm. Al Senegal treballem amb allò que anomenem descentralització. Per tant, també des del punt de vista de la capacitació, amb una sèrie de programes i de projectes que ens permeten precisament, des de la lògica, el codesenvolupament, etcètera, fomentar, òbviament, millorar les estructures. Si baixem encara més a l'Àfrica, tenim Moçambic. Moçambic tenim una àrea d'expertesa des de fa molts anys que funciona molt bé, que té a veure amb la salut, en molts àmbits. Aquí tenim un paper molt específic amb allò que té a veure amb polítiques de gènere o d'igualtat. Jo crec que és un aspecte que fa
aquestes
molt de temps que
treballem. Són controvertides, eh? Hi ha diferents moviments que treballen en qüestions de gènere que els darreres setmanes s'han mostrat neguitosos per saber si aquest pla anual mantenia o no els compromisos que marca el pla director, d'altra banda.
No només els manté, si és que els enforteix, és que en aquests moments, precisament, si un valora realment el que hi ha al darrere, el que veus és un enfortiment de tot allò que estava debilitat els últims anys per manca de recursos i també, per dir-ho així, per manca en alguns àmbits directament de lideratge institucional. Nosaltres reforcem, enfortim les dues àrees. I repeteixo, Moçambic és un exemple claríssim de per què això no només no es debilita, sinó al revés, s'enforteix. Creuem l'oceà Atlàntic i ens anarem a Amèrica. Òbviament no podem oblidar dues àrees específiques. Una, Amèrica Central. Per què? Tot allò que té a veure amb les violències, i aquí estic parlant del Salvador, Honduras, Nicaragua, Guatemala, fa molts anys que hi treballem, i a més tenim una demanda específica de treballar-hi a molts nivells, amb projectes que a més hi hem implicat altres departaments del govern, que a mi em sembla que són molt importants. I permetem que acabi amb una àrea que en termes de programa plurianual hauríem de tenir molt present, que és Colòmbia. Colòmbia, estem vivint un moment, jo crec, històric, delicat, que no està exempt de riscos, que és la signatura d'un acord de pau, però que tots sabem, i especialment després de moltes dècades de conflicte armat, que la construcció de la pau no serà gens senzilla.
No, i que no dependrà de votar o no votar l'acord de pau.
I per tant...
Depèn de moltes més coses que passaran després.
Exacte, i hem de tenir un acompanyament constant i un acompanyament coherent amb les dificultats. Per què dic això? Alguns tenim un record una mica malaurat de situacions a les que no hem fet això correctament. Parlo de Bòsnia, per exemple. En el seu moment dèiem sí, no us oblidarem mai, i després resulta que quan assigna els acords de Dayton, com que ja no hi ha formalment una situació de conflicte armat, ens n'oblidem. Avui estem patint, 25 anys després, moltes de les conseqüències d'aquest abandó prematur. No pot passar el mateix amb Colòmbia. Per això és molt important i és molt necessari que quan nosaltres apostem per una realitat ho fem des de la humilitat de no poder afrontar-ho tot, però des de la responsabilitat que allò que fem ho hem de fer bé i ho hem de fer de manera sostenible. Aquest és per mi un dels reptes importants que posem sobre la taula.
Com ho hem de fer perquè els catalans ens creiem que podem fer aquest paper a fora? És a dir, que algú que ara ens estigui escoltant no pensi i qui se'ns hi ha perdut nosaltres a Colòmbia?
És que avui
i que entengui que aquesta és una qüestió d'estat.
És molt senzill, i a més té molt a veure amb altres debats que avui estan apareixent sobre la taula de maneres molt diverses.
Què passa amb França?
Per exemple, tu mateix ho has dit.
Aquest debat l'hem de tenir precisament per això.
Hi ha un error conceptual gravíssim en creure que hi ha un aquí i un allà. No hi ha un aquí i un allà. Aquí és a tot arreu. Hi ha molts nords dins del sud i hi ha molts suds dins del nord. Avui el que passi a qualsevol lloc del planeta té conseqüències, també aquí. I allò que decidim aquí té conseqüències a tot arreu del planeta. No podem pretendre de cap de les maneres que allò que passa, per exemple, al Líban, o a Síria, o a Líbia, o a Colòmbia, per posar el cas que tu esmentaves, no tindrà cap efecte aquí. En absolut. És més, tenim una responsabilitat des del moment en què allò s'ha produït, perquè les causes, òbviament, no són mai casuals, valgui la redundància, sinó que moltes vegades hi ha una responsabilitat entre les quals hem de veure quina és la nostra, i moltes vegades la tenim, però és que entre les conseqüències també hem de ser molt conscients de que hem de jugar un paper clau. Pretendre alimentar aquest discurs que alguns fan, i ho vinculo amb el debat, per exemple, dels refugiats, que quan la gent legítimament demana asil, el que vol és envair Europa, i faig servir un terme que se sent molt moltes gràfic. Vegades amb determinats discursos, no només és una fal·làcia, és que és una manera de veure el món absolutament errada i absolutament falsa des del punt de vista de la realitat.
Tancada i que s'oblida del temps.
Bon,
perquè
del
vostè,
temps...
vostè demà serà
correcte.
A Mauthausen.
No és un tema només de responsabilitat històrica. Si un analitza la història de Catalunya, són no centenars, no milers, milions les persones que per un motiu o un altre, en un moment o un altre, han abandonat casa seva i han buscat asil, refugi a altres parts del planeta. En alguns llocs l'han trobat, en alguns llocs no l'han trobat, i en altres llocs, senzillament, hi han mort. I jo crec que això ens ha de ser, ens ha de fer ser també molt sensibles amb el que està passant avui. La gent no se'n va de casa per gust, i per tant és un dret humà desplaçar-se, més encara quan les causes d'aquest moviment no són volgudes, sinó que són forçades per unes circumstàncies, sigui bèl·liques, de persecució política, de persecució per orientació sexual, de persecució per condició de gènere, el que sigui. No podem eludir la nostra responsabilitat davant d'aquest fenomen. I, per tant, ho vinculo, per què és important entendre el paper fora? Perquè no hi ha un fora i un dins. Perquè és que tot forma part de la mateixa realitat i no podem defugir en cap cas la nostra responsabilitat allà i aquí, perquè no hi ha un allà i un aquí, en definitiva.
Per això és coherent que la cooperació, el desenvolupament i la memòria històrica depenguin del mateix departament?
És un fet, això d'entrada, però jo li trobo molt de sentit. Quan nosaltres expliquem a fora la importància de les polítiques de cooperació, les fem, repeteixo, per aquesta lectura del present, però també perquè tenim una memòria del passat que no hem d'oblidar mai. Hi ha hagut un intent preocupant d'institucionalitzar la desmemòria. La nostra vocació és precisament desinstitucionalitzar-la. Perdona per la paraulota, espero que s'entengui.
I tant, que s'entén.
Però crec que és important, perquè quan nosaltres parlem de la responsabilitat global, també parlem d'aquesta responsabilitat en termes de memòria. Escolta, les guerres, per desgràcia, han tingut moltes formes al llarg de la vida. En algunes hem sigut protagonistes directes, en altres indirectes, però sempre d'una manera o d'una altra ens han acabat afectant, no ho oblidem mai. Per tant, sí, té molt de sentit que memòria i cooperació estiguin com a mínim coordinades.
Ara li preguntaria moltes coses pel que fa a com treballem la nostra pròpia memòria històrica per resoldre aquestes ferides del passat que aquí encara no hem resolt quan volem anar a treballar les d'altres països, les d'altres cultures, però tinc algunes preguntes i molt poc temps que tenen a veure d'una manera més pràctica amb el funcionament d'aquest pla anual pel que fa a les ONGs. Dels 30 milions, gairebé 18 són per l'agència i la resta són per ajudes al desenvolupament interdepartamental de la casa, diguem-ne. Quantes convocatòries hi haurà aquest any? Quan estan previstes?
Tenim quatre vies. Quatre vies, que vol dir la ordinària, l'habitual, de projectes, repeteixo, que són de caràcter anual, ampliable fins a 15 mesos. Tenim una nova convocatòria més puntual que té a veure bàsicament amb la capacitació de determinats actors a l'hora de poder funcionar. És una nova convocatòria extraordinària. Després tenim, òbviament, la resposta humanitària a emergències. Ja existia, la recuperem, i per tant, per aquesta via el que cal tenir molt clar és que hem de poder reaccionar, cosa que no sempre ha estat fàcil davant determinades situacions que es donen. I la més important, i aquí és on jo vull posar l'èmfasi, la capacitat d'elaborar programes de caràcter plurianual. Plurianual vol dir que com a mínim seran 30 mesos, que seran, per tant,
projectes a mig termini, que
puguin tenir una
continuïtat.
D'una quantitat molt important, però també necessàriament que requeriran d'una major coordinació, d'una gran capacitat i d'una gran professionalitat. Perquè, repeteixo, hem de fer compatibles les dues coses: la sostenibilitat i la capacitat de transformació en determinats contextos. Per aquesta raó, aquesta quarta via per nosaltres és, en aquests moments, la novetat, però també la part més important de les línies de futur que volem desenvolupar.
I que potenciarà, suposo, també les organitzacions contraparts als països receptors.
Home, evidentment, aquí hem de ser molt conscients de que aquesta lògica del colonialisme humanitari ja fa molt de temps que l'hauríem conceptualment d'haver deixat enrere.
Donem-la per enterrada, si més no a través d'aquest programa.
Per això et dic, que nosaltres tenim clar que això no pot anar per aquí, però és evident que si no tenim, i aquí és on important el concepte coordinació, si no tenim la consciència de que la coordinació és l'eina amb la qual nosaltres podem generar l'eficiència i garantir l'eficiència, difícilment, òbviament, aconseguirem resultats. Mm. Estem, en aquest sentit, molt, jo crec, molt ben encarats i molt ben representats per part d'aquelles entitats que, del sector que fa molts anys que ja hi treballen.
Totes, vull dir, tot el territori, dos neguits que ens han arribat a través d'algunes d'aquestes organitzacions. Una, com fer-ho perquè la cooperació de país integri totes les entitats de Barcelona, que és lògic perquè és on potser n'hi ha més de registrades, és on hi ha més pes, però les de Girona, les de Tarragona, les de Lleida, i una altra cosa, com fer-ho perquè aquestes entitats, que moltes d'elles són petites, puguin accedir a les ajudes d'una manera més equitativa o d'una manera igualment justa davant de les grans transnacionals de la cooperació, de les grans ONGs internacionals.
Ja ho hem fet enguany, sense tenir un pressupost, que és convocatòries específiques, bàsicament per Lleida i per Girona. No hem pogut fer per Tarragona encara, perquè la coordinadora de Tarragona encara està en aquests moments en constitució.
Ah, n'hi ha una que s'està preparant?
S'està treballant.
Enhorabona, ja era hora.
En tot cas, és una de les qüestions que està pendent de resoldre. Uh-huh. A Girona funciona molt bé, ja ho sabem, i per tant, des d'aquest punt de vista, sent sensibles amb aquesta demanda, s'ha fet una convocatòria específica per a aquestes dues àrees, és a dir, la zona de Girona, la zona de Lleida. Tot això, òbviament, segurament s'ha de millorar, s'ha de repensar, i en l'elaboració del que possiblement començarem en breu, d'aquí uns setmanes, mesos, que serà la preparació del futur nou pla director, són coses que òbviament has de tenir present. Però efectivament la sensibilitat hi és, i per aquesta via la resposta que donem des del departament és que no quedin aïllades, al revés, que puguem donar garanties a que tots aquests espais també poden tenir la seva via de representativitat.
I per últim, una qüestió que també li toca a vostè directament. Les ONGs del país són transparents? Hem aconseguit una cooperació pública transparent, com s'entén que hauria de ser la transparència, per fer les coses ben fetes?
S'està fent. De fet, tenim en aquests moments una eina molt potent, molt bona, que la gestiona precisament en aquests moments Oxfam, però que és absolutament pública i que permet conèixer amb gran detall precisament com funciona la cooperació. Des del departament també, de fet això és una cosa que ens obliga la pròpia llei de transparència a fer, i per tant també ho estem fent, estem dotant un portal que permetrà precisament encara més i millor dotar-nos d'aquesta transparència. Però jo crec que això, avui en dia, home, diria que estem en l'avantguarda, clarament, del que significa la transparència en termes d'acció i ajuda i cooperació a escala europea, per descomptat, i mundial, segurament. Per tant, coses a millorar, segur. Però que aquesta és una via per la qual estem treballant i apostant-hi fort, també.
Conseller Romeva, què hi farà demà a Mauthausen?
Doncs anem a fer, saps com cada any hi ha un reconeixement, un homenatge a les persones que van estar allà tancades, i per tant hi ha un reconeixement també a la gent que ha patit i que porta molts anys reclamant aquesta visualització, i de fet nosaltres el que farem serà aportar també des del punt de vista institucional i des del punt de vista del govern una presència que entenc que és necessària, demanada i justa pel que fa al allò que dèiem abans, la desmemòria que volem desinstitucionalitzar.
Doncs que quedi dit, conseller Raül Romeva d'Afers Exteriors, vostè havia vingut moltes vegades als Solidaris, però em penso que és la primera vegada que ve com a conseller.
Com a conseller diria que sí.
Sí, i tant que sí.
Doncs que no sigui l'última. Ja.
Exacte, això mateix.
Estic a la vostra disposició.
Torni quan vulgui, moltes gràcies.
A
Facebook, a Twitter i a catradio.cat. Sol Solidaris. Per emprendre el vol. Amb Adrià Bas.
Sense bandera, travessant la frontera.
Hola, em dic Laura Geronès, tècnica de la Fundació Sergi. Ets mestre, professor, educador o professional del camp social? Estàs interessat en la formació online? Des de la Fundació Sergi iniciem dues propostes formatives amb una doble finalitat: millorar el perfil professional i aportar metodologies d'intervenció en el context d'un grup classe que presenta reptes socials. Les formacions que oferim són gestió de conflictes a l'aula a través de tècniques de dinàmiques grupals i educació emocional del docent a l'aula. Per més informació i matrícula, consulta el nostre portal fundaciosergi.org o envia'ns un correu a formació@fundaciosergi.org. Anima't a matricular-te!
Mundo de
Deportivo t'ofereix en exclusiva l'invent que revoluciona el món del bricolatge. Un set subjecte a cargols i puntes amb un imant que et permetrà cargolar amb una sola mà. Fàcil i senzill. Amb el set Magnet Driver podràs fer qualsevol reparació de la manera més còmoda. La cartilla, dissabte 6 i diumenge 7 de maig, només a Mundo Deportivo.
Arriben els xecs màgics al supermercat del Corte Inglés.
I també a Hipercor.
Avui dissabte l'import de les compres en alimentació, drogueria i perfumeria d'Hipercor i del supermercat del Corte Inglés
te'l retornem en xecs màgics de 10 euros per a properes compres superiors a 50.
Avui, xecs màgics al supermercat del Corte Inglés.
I també a Hipercor.
Consulten les condicions a la botiga.
Solidaris. Un programa per fer memòria.
Per anar a Veracruz han de passar per l'Havana. Dóna'm aquesta mà, Joan. Déu sap si no ens veurem pus.
Soc Joan Albert, alcalde de Ventalló, i us vull parlar del concert de la Maria del Mar Bonet, que se celebra a Ventalló el proper dia 13 de maig. Aquest concert se celebra dins del marc dels 50 anys de la Maria del Mar Bonet als escenaris. Tota la recaptació del concert anirà destinada a la ONG Proactiva Open Arms. I des de l'Ajuntament estem molt il·lusionats a l'organització d'aquest concert. Esperem omplir el pavelló municipal de gom a gom. Gràcies.
Les entrevistes, els reportatges, les seccions dels col·laboradors. Descarrega-te'ls a catradio.cat/solidaris. Amb Adrià Bas.
Mira, ve poc els solidaris, però és culpa nostra i ho hem d'admetre, perquè aquest any el programa tenim molt menys temps que altres temporades i a vegades amb els de casa és quan és amb qui prens menys cura, I volem encabir tanta gent als solidaris, tants temes que són importants a tractar, que gent com ell, doncs aquest any heu vingut molt poc. Francesc de Dalmases, com estàs?
Molt bona tarda, però quan venim ho celebrem molt,
I tant, nosaltres també. Director de la revista ONGC, la capçalera de referència del gremi del sector a Catalunya. Amb últim número ja,
Sí, senyor.
Què hi tenim?
Bueno, hi tenim una mica de tot. Sempre ens agrada barrejar el que és opinió diversa. Ens agrada que parlin les organitzacions de segon nivell, la coordinadora de Lleida, la de Girona, la coordinadora de la Fede.cat, i ens agrada passejar per diferents escenaris per explicar què passa a diferents continents, a l'Orient Pròxim, el que passa a l'Àfrica, i en aquest cas també el que passa al continent americà.
Doncs mira, d'això que acabes de dir, perquè a mi m'ha agradat molt un article de la Majo Siscar sobre persones refugiades que es titula Els refugiats que no mirem.
La veritat és que han estat coincidències maques, perquè a més quan l'article ja estava publicat hem sabut que la Majo ha estat guardonada amb el Premi Internacional de Periodisme Manuel Alcántara.
Molt bé, la setmana passada, no?
Exacte, que ha reconegut la qualitat periodística d'una jove professional. I la veritat és que si llegiu l'article ho entendreu, perquè en un moment en què efectivament jo penso que hi ha una preocupació general pels refugiats, però potser una mica focalitzada en allò que diríem els nostres, ja m'enteneu, i que també hem parlat molt de Trump i del mur que vol aixecar entre Mèxic i els Estats Units, però potser hem posat poca atenció en aquests immigrants que es veuen afectats per aquesta realitat.
Diguem que és important que Europa es fixi en aquests refugiats, digue'm tu, en realitat explica-m'ho tu, perquè és important en aquests migrants que fa tantes dècades que sabem que hi són, que els coneixem, però que mai ens hi havíem parat a fixar tant més enllà de pel·lícules o d'alguna notícia escabrosa en els mitjans de comunicació.
A mi m'agrada molt com ho explica la Major Siscar, perquè ens explica i fa un retrat molt dur, però al mateix temps poc donat al groguisme, explicant com és aquesta gent que fuig de violències extremes, que pateix el tràfic de persones, que pateixen aquests criminals sanguinaris, els controls migratoris, les autoritats corruptes, segrestos que de fet són peatges i dones que saben segur que si fan un itinerari determinat seran violades. De fet, és la història de vora 300.000 centreamericans que cada any intenten creuar Mèxic per arribar als Estats Units.
Volia celebrar els 11 anys quan arribés als Estats Units amb el seu tiet Toño, però es va ofegar a les costes de Chiapas, al sud-oest de Mèxic, dos dies abans de complir-los. El dimecres 20 de juliol, abans que el sol pugés, 10 persones es van fer a la mar. La maror era massa forta, però no hi ha ones ni murs prou alts perquè algú que fuig de la violència no intenti travessar-les.
Doncs aquesta, per exemple, és la història de Jennifer Ninette Gabarrete, que va anar a fregar amb un altre nen salvadoreny de qui no ha transcendit la identitat. Dos nens morts en una costa, sense cap foto que doni la volta al món, ni l'escàndol més enllà del que són els mitjans locals.
Saps què em fa pensar en Saps quan això ens ho mirem des d'aquí? Un diumenge que has anat a comprar el diari i et surt un reportatge al dominical de torn sobre el creuament de la frontera de Mèxic amb els Estats Units i després fas un xarrup del cafè, menges una banya del croissant i anar fent. Però això fa anys que passa, de fet fa dècades.
I de fet la Major hi posa xifres, ens explica que cada any entre 140.000 i 400.000 immigrants travessen aquesta frontera.
Entre 140.000 i 400.000, la forquilla és àmplia, eh?
Sí, perquè és que el que la Major, jo penso que és molt honesta, diu, evidentment estem parlant de tràfics il·legals, per tant, clar, el trobar xifres són molt complicades. I depenent dels anys, quan hi ha més organitzacions que estan treballant o quan hi ha més detencions per part de la policia fronterera americana, aquestes xifres augmenten moltíssim, però paradoxalment, quan els tràfics d'éssers humans funcionen i per tant quan arriben a destí sense que ho coneixem o quan molts en moren en el trajecte sense que ens n'assabentem perquè estan en fosses comunes o han desaparegut en el desert, doncs aquestes xifres aparentment són molt baixes, presumptament perquè no hi ha constància de qui són aquestes persones que han desaparegut.
I només l'any 2015 Mèxic va deportar 150.000 centreamericans, el doble que havia fet els Estats Units.
L'informe Càrrega Global de la Violència Armada 2015 de les Nacions Unides ubica a Hondures i El Salvador amb unes taxes d'homicidis equiparables a les de Síria. Als barris de San Pedro Sula o San Salvador, la violència de les bandes i del narcotràfic assassina tant com les bombes ho han fet a Alep o Mosul. Però la gent que fuig rarament aconsegueix l'estatus legal de refugiat. No viu en una guerra declarada ni als seus carrers hi ha ONGs d'ajuda humanitària.
Clar, si no hi ha una guerra declarada, ara això que sentíem és un fragment d'aquest article, eh? Si no hi ha una guerra declarada, deia, no hi deuen poder actuar les Nacions Unides amb l'ajuda d'emergència, però a la pràctica l'emergència també hi és i és molt alta pel que es veu. Com s'ho fan per evitar els controls, per poder passar, per poder sobreviure aquestes persones?
Bueno, suposo que molta de la gent que ens escolta ha vist imatges d'aquest tren que anomenaven la famosa bèstia, no? Que apareix a molts reportatges amb centenars de joves a sobre, que de fet hi ha la història que si s'adormen corren risc de caure i quedar mutilats. Però de fet això d'aquest tren ha quedat ja com una pràctica,
és una anècdota,
com un joc,
no?
De nens, clar, perquè en aquesta guerra terrible, aquest estat fallit que és Mèxic des de fa una dècada, els immigrants són els més vulnerables. I la mateixa Comissió Nacional dels Drets Humans calcula que hi desapareixen uns 20.000 centreamericans cada any. I el que m'agrada del que explica la Majo en aquest article és que posa xifres que si nosaltres les veiéssim, com deies, en un entorn de guerra declarada,
es trobaríem normals.
Sí,
o les acceptaríem més ràpidament.
Sí, sí, però tindríem aquesta sensació de violència extrema, però en canvi quan parlem d'aquests països segurament no ens arriba aquesta idea d'aquest drama, aquesta desgràcia continuada, protagonitzada per éssers humans, es produeix contínuament des de fa molts anys sense que creï una alarma general, com moltes vegades sí que són primera plana, doncs un bombardeig a Síria.
Exacte, i tot perquè no li han posat una etiqueta.
Bueno, segurament perquè no hi ha res pitjor per un conflicte, per una situació que s'enquisti. Quan s'enquista, fins i tot els mitjans, aquí podem fer autocrítica, ja que estàs aquí, Adrià.
La que vulguis.
Ho acabem assumint amb una certa normalitat, amb tantes cometes com faci falta. Quan realment el que demostraria que un fet s'enquisti és la necessitat d'actuar-hi.
Perquè per una banda és important... Mira, ara, permeteu-me el comentari, Estic pensant en aquest programa. Segurament tu t'ho deus haver plantejat amb la revista. Tu penses que d'aquests temes no n'has de deixar de parlar perquè el que estàs fent és explicant-ho al món i no silenciant, però al mateix temps, quan més en parles, també penses que pots crear aquest efecte contrari, aquesta mena d'anestèsia que fa que, bueno, una vegada més en parlen, una vegada més expliquen.
I per això tenim recursos i per això heu importat l'article de la Majo, perquè jo penso que ella fa unes equivalències que són interessants.
La Fiscalia Mexicana ha reconegut la participació de policies en almenys la mort de 193 immigrants, entre ells els 72 que van ser assassinats d'un sol cop en un magatzem a Tamaulipas l'agost de 2010 i que van omplir portades de mitjans internacionals.
Bé, i per què hem volgut parlar d'aquesta qüestió al Solidaris?
Ah, això mateix.
Doncs perquè a vegades tenim tendència a focalitzar un problema en un país, en un mar, en un escenari concret, però ens cal assumir que el repte dels refugiats és un repte global que ara per ara és un fracàs global i que estem determinats a que ho deixi de ser. Jo em penso que el primer pas perquè ho deixi de ser és parlar-ne, és posar-ho sobre la taula, és posar-hi xifres i és determinar-nos que això l'any vinent no pot tenir aquestes xifres ni aquesta situació una altra vegada.
Clar, i estem en un any important a casa nostra per la mobilització social que la qüestió del refugi, el dret d'asil, etcètera, etcètera, doncs ha comportat. Hem tingut un hivern molt actiu en aquest sentit, que tant de bo no quedi en res, és a dir, que la mobilització social es mantingui i que, per tant, reivindiqui el que sentíem amb la campanya Casa Nostra, Casa Vostra, però que sigui oberta no només als afectats per la guerra de Síria, que ara són una emergència, és evident que ho són, però que sigui oberta a tothom. A tots sentit... els diferents conflictes, vull dir, vaja.
No, efectivament, Catalunya en aquest sentit és una feliç anomalia europea. Podríem estar preocupats per moltes altres coses que ho estem, però també estem preocupats per aquesta qüestió que ens interpel·la cada dia, perquè la Mediterrània és el nostre mar i perquè, a més, no volem resultar indiferents. La millor manera que això tingui una transcendència en les polítiques nacionals, estatals i internacionals és que aquesta interpel·lació per part de la societat l'assumeixin les nostres institucions, l'assumeixin els nostres polítics i cada cop que es dirigeixin a una cita internacional, cada cop que s'enfrontin uns comicis, cada cop que hagin d'actuar d'alguna manera sobre lleis i sobre actuacions que tenen a veure amb això, ho facin considerant que aquesta ciutadania els està demanant, doncs això, casa nostra, casa vostra.
Més clar l'aigua. Francesc de Dalmases, director, recordeu, de la revista ONGC. La podeu llegir online, però la revista en paper també val molt la pena, i que sigui per molts anys, Francesc, que la puguem tenir, perquè fa molta falta.
Ens estimem molt el paper.
Eh que sí? Dalmases, gràcies, que tornaràs.
Vas, fins aviat, si tu em convides.
Si el futbol ens deixa. Fins ara.
Fins aviat.
Solidaris, un programa per fer memòria.
Soc Àngels, membre de l'Associació Veïns del Món Solidaris de Lleida, que té la finalitat de promoure els drets humans i la cultura de la pau. En l'àmbit de la cooperació pel desenvolupament, a la població de Suïa, Senegal, s'han realitzat diverses brigades de cooperació de voluntaris sènior a través del projecte Gent Gran i Cooperació per al Desenvolupament. S'ha construït un centre de formació per a persones amb discapacitat física i s'han dut a terme accions amb els infants i joves de la zona, cobrint l'àpat del migdia d'un centenar d'aquests. Aquests projectes s'han realitzat a partir de subvencions públiques i iniciativa privada. Si voleu participar en algun dels projectes de cooperació com a voluntariat sènior o les accions de sensibilització i educació per al desenvolupament, poseu-vos en contacte amb nosaltres. Podeu trobar més informació a la pàgina del Facebook Veïns del Món Solidaris o a la pàgina web de la coordinadora d'ONGs de Lleida Província.
El juny-juliol de l'any passat, el CIE, el Centre d'Internament d'Estrangers de la Zona Franca de Barcelona, acabava les obres de reforma que havia començat, teòricament, per ampliar i per millorar les instal·lacions, si és que es pot dir d'aquesta manera. Però gairebé un any més tard, segueix havent-hi més gent interna de la que hi cap i les persones que hi són segueixen patint una criminalització injustificada i la vulneració de molts drets bàsics. Algunes ONG tenen permís per entrar-hi i monitoritzar l'estat d'aquestes persones. Una d'elles, Migra Studium.
El Centre d'Internament d'Estrangers de Barcelona, l'any 2016. El CIE va tancar per reformes a finals de 2015 i va reobrir l'estiu de 2016. Entre els mesos de setembre i desembre hi van passar 640 persones.
L'estada màxima reconeguda és de 20 dies.
Més de la meitat de les persones ingressades al CIE van ser posades en llibertat sense expulsió.
83 persones se van declarar menors d'edat i tot i que oficialment només se n'han reconegut dues, la llei prohibís clarament que s'hi tanquen menors.
La Fundació Migra Studium
és una organització d'arrel jesuïta, membre de la plataforma Tanquem el CIE. Rep el suport de diverses organitzacions com ara Sor Racisme i des de fa 6 anys és una de les entitats amb potestat per entrar al centre i fer el seguiment de les persones internes que ho demanen.
De les persones que van sol·licitar l'acompanyament l'any passat, Migra Studium en va atendre 146.
Margarita García Omeini, responsable del grup de visites, i José Chuordóñez, advocat i col·laborador. Què tal? Bona tarda, benvinguts als Solidaris.
Hola, bona tarda.
Bona tarda.
Migra Studium ha presentat l'informe anual respecte de les visites que vau fer durant l'any passat. El centre va obrir encara no fa un any, després d'aquesta reforma. Ara mateix com està el tema dels permisos? L'Ajuntament de Barcelona no els volia concedir la llicència d'activitat, però en canvi ells igualment han mantingut l'activitat. Com està aquest tema?
Bueno, desconeixem gairebé els reis, els detalls del tema, perquè penseu que això està sota un contenciós judicial i encara no hi ha cap resolució judicial.
No hi ha resolució, però el CIE segueix funcionant.
Sí, sí, està funcionant, sí, sí. I s'està ingressant persones i nosaltres com a entitat estem anant a visitar.
Les obres teòricament es van fer per ampliar i millorar les instal·lacions, però una vegada tornat a posar en marxa segueix havent-hi sobreocupació?
Té l'ocupació màxima de capacitat que té, que són 213 persones. El que ha passat, diguéssim, en el període d'octubre a desembre de l'any passat, és que degut a que el CIE de València i un pavelló de Múrcia van estar tancats, moltes de les persones,
se van transferir cap a
Barcelona. Això el que va donar, diguéssim, és de que el CIE estigués funcionant, diguéssim, amb un total d'ocupació de la que tenia, de la que podia admetre.
Uh-huh. 146 persones monitoritzades en l'any 2016. Conclusions principals i més importants d'aquest informe?
Bueno, seguim constatant, diguéssim, l'abús de la mesura de l'internament, perquè en casos de persones que en un inici se sap que són inexpulsables. Una altra conclusió és de que més del 50% de les persones no presentaven antecedents penals, o sigui, malgrat la manera habitual que té, diguéssim, l'administració de justificar moltes de les expulsions, dels internaments i de les expulsions de les persones, dient que són delinqüents i perilloses. O sigui, la realitat que hem constatat no és aquesta. Una altra...
Per tant, perdona que et talli, Margarita, allà hi ha gent interna que, com a molt, deuen haver comès una falta administrativa de no tenir papers o la situació regularitzada, és així?
Exacte. Les persones estan, diguéssim, en un centre d'internament degut a una falta administrativa, no per haver comès cap altra mena de delicte. O sigui, el que els porta a un centre d'internament és no tenir el que comúment tothom coneix, de no tenir els papers.
Els papers, exacte.
Sí, és això. I un altre tema que ens agradaria remarcar és de que durant l'any passat, o sigui, vam trobar un pic molt alt de presència de persones que es manifestaven que eren menors d'edat. Ells, quan sol·licitaven...
Es declaraven menors d'edat. I ho són de veritat? És a dir, no és una estratagema que puguin utilitzar com a autodefensa? És a dir, vosaltres feu aquesta feina de certificació? Que entenc que deu ser molt difícil, perquè una persona estrangera que potser no té els seus papers d'origen ja costa de determinar.
Pensar que aquesta tasca no la pot fer una entitat particular com una fundació Més Estudium. Aquesta determinació de l'edat d'una persona que alega ser menor i que no pot estar privada de llibertat en un CIE perquè està prohibit per la llei, això és d'una tasca prèvia. És a dir, l'últim pas és anar al CIE. O sigui, quan nosaltres arribem a visitar aquesta persona al CIE, ja ha passat abans per un jutge de guàrdia, ha passat per un procediment administratiu d'expulsió o devolució, hi ha hagut altres mecanismes on es podria haver mostrat o provat que aquesta persona era menor. O sigui, nosaltres arribem al final del camí, que és just abans de ser expulsada la persona. Llavors aquí, quan diem, trobem persones que diuen que són menors, el que ens sobta és que tot l'itinerari, tot el recorregut que ha portat aquesta persona amb el sistema d'administració de justícia, amb la policia,
el servei social, etcètera,
que ara, just quan estava acabant tot aquest itinerari...
Que ho digui en aquell moment, que no ho hagi dit abans.
I si ho ha dit abans, que ningú l'hagi escoltat.
O que no hagin fet cas d'allò que hagi dit.
Això és el que ens sobta. I llavors és el que diem, que no pot ser que arriba l'últim esglaó, ara surti, aflori aquest problema, quan aquesta persona ha estat sota custòdia, ha estat detinguda, ha estat sotmesa a un procediment judicial. És el que ens sobta. Que no, com és que les mesures de control no han funcionat abans?
Per tant, hi ha algun mecanisme que falla. Margarita, t'he interromput en les conclusions, em penso. No sé si en quedava alguna.
Em quedava alguna i que nosaltres també considerem que és important destacar que és l'absència permanent d'intèrpretes dins del centre d'internament. Això dificulta molt, diguéssim, no sol el garantir el dret de comunicació de la persona, sinó el dret d'informar-se, perquè el desconeixement de la llengua el que fa és que aquesta persona s'hi aïlli i que presenti certes dificultats a l'hora de la seva pròpia defensa.
Vosaltres elaboreu aquest informe amb quina finalitat més enllà de la divulgativa? És a dir, a partir del que vosaltres detecteu, determineu i poseu per escrit, es pot emprendre algun tipus d'acció legal, tu ets advocat, José Echu, algun tipus d'acció pública a les autoritats per intentar revertir la situació. En aquest programa en parlem molt sovint del CIE, per desgràcia. Expliquem moltes vegades el mateix, és a dir, sabem que això passa de fa temps, vaja. Es pot fer alguna cosa més enllà d'elaborar aquests estudis?
Sí, mira, part dels informes, sempre tenim certa preocupació per, per formular alternatives i formular mesures que puguin ser legislades perquè aquesta situació canviï. Però no només alternatives a la mesura tal com a tal d'internament, sinó també alternatives al que és la política migratòria que carrega les tintes en la mesura d'expulsió. Perquè si hi ha internament és perquè hi ha abans una cosa que es diu expulsió, i que l'expulsió s'aplica com un rodillo, no?
De manera
una
administrativa.
Sí, sí, exacte. Llavors, també el que vosaltres, amb l'objectiu dels informes és constatar aquesta realitat, però també proposar mesures d'alternativa a la privació de llibertat i també mesures que puguin canviar la política migratòria en general.
Proposem-ne algunes, va. Aquest programa està obert expressament a sentir solucions per fer un món millor, un món possible.
Mira, per exemple, alternatives a l'internament. Hi ha...
Partint de la base, perquè no sembli ara que estem davant de bons contradolents, no és això. Partint de la base de que és legítim que un estat vetlli per la seguretat nacional i del territori, no, i això ho sabem, passa a tot el món, però que evidentment hi ha maneres i maneres de fer les coses. Aquí aquestes alternatives.
Pensa que és tot un tema de legitimació, en el fons. És com la llei pròpia d'estrangeria ja t'està dient que l'internament ha de ser la mesura última quan cap altre és possible o quan altres s'han provat i han fracassat. Llavors, ens podíem agafar precisament al que diu la llei. I estem parlant de que l'últim recurs és l'internament. Abans d'aquest recurs, la llei et parla doncs, de retirar del passaport, et parla d'anar a signar en un jutjat periòdicament, presentar-se periòdicament, doncs, mesures de control a distància, bueno, són més polèmiques, però hi ha qualsevol altre que puguis tenir la persona a disposició de l'autoritat per ser expulsada abans que l'internament. Però és que, a més, podríem comprar algunes d'aquestes alternatives i que l'administració...
Que serien més dràstiques, que serien...
Clar, que la privació... És que és una privació de llibertat.
No, exacte, se'ls tracta sota un règim gairebé penitenciari.
Exacte.
Sí,
i altres, per exemple, són pagament de fiances, que també seria una... Que no està prevista la llei com a tal, però també en altres països el que és la detenció de migrants està sotmesa també al pagament de la llibertat bajo fianza, no? Si vols, coses d'aquestes. O un aval d'una persona... Que no és estrangera, una persona del país, que avala que aquesta persona es posarà a disposició de l'autoritat per ser expulsada més endavant. O l'acolliment comunitari, acolliment familiar, perquè pensa que a vegades les ordres d'expulsió són dictades per persones d'una mateixa família.
Per grups familiars.
Per grups. I això a França, a Bèlgica, a Alemanya, hi ha països que hi ha experiències de recursos comunitaris que fan innecessari l'internament. I després, com a alternativa a l'expulsió, hi ha a la directiva europea de retorn, que és del any 2008, aquella que es diu la directiva de la vergonya, hi ha l'article 6.4, que diu que quan un estat no vol o no pot expulsar algú, l'ha de donar una alternativa. Això passa molt sovint, són dades també de l'informe, que el 56% de les persones que hem visitat han acabat sortint en llibertat, no han estat expulsades. Què es fa amb aquestes persones? Tornen al carrer, tornen al carrer amb
una
irregularitat de residència, d'estada, i previsiblement o probablement podrien ser tornats a ser detinguts per intentar de nou indefinidament aquesta possibilitat de ser expulsats.
Perquè ara mateix, en quant és, Margarita, la mitjana de temps que passa una persona en aquest CIE?
Les dades oficials te diran que són de 20 dies. La realitat que nosaltres hem constatat, o sigui, dels 147 persones, més de la meitat vam superar els 40.
Els 40 dies.
40 dies.
Clar, quan s'acaben aquests 40 dies, posem-nos en el màxim.
60. El màxim de dies són 60.
60 dies. Aquestes persones, tu ara deies, Josechu, una part són certament expulsades, entenc? Són deportades, entenc?
La minoria
són deportades, però la resta surten. I el seu problema administratiu tampoc no s'ha solucionat. De què coi ha servit, llavors?
De res. Per això diem, o sigui, que a veure que el centre d'internament, o sigui, que a veure, és ineficaç, és obsolet, no és necessari. Mm-hmm. O sigui, si no és, el mateix centre no està exercint la funció per la qual va ser creada, doncs, o sigui, no té sentit. O sigui, busquem una altra mena de mesura que sigui menys traumàtica, no sols únicament per a la persona que està internada, sinó també per al context familiar. Que quan una persona ingressa en un centre d'internament, en el cas de les persones que tenen arrelament a casa nostra, és una circumstància de caire familiar.
Exacte.
Doncs sí, que la pateix tota la família. Nos hem trobat casos, diguéssim, amb persones que portaven 25 anys residint a casa nostra i que han estat ingressats en un centre d'internament.
Amb els fills nascuts aquí.
Nascuts i professionals.
I matrimonis mixtes.
Exacte.
Per exemple, moltes, gent sí, que són d'aquí. Clar, exacte.
Bueno, nos hem trobat, diguéssim, sí, persones sí, amb aquestes circumstàncies, o sigui, casats amb espanyoles, amb un centre d'internament. Que és un patiment innecessari i que ja d'entrada, o sigui, en les mateixes normatives que preveuen de quines són les persones que s'hi han d'internar i les que no. I en aquestes circumstàncies, o sigui, ens trobem que aquells perfils, o sigui, que inclús la mateixa normativa diu que no han d'entrar en un centre d'internament, nosaltres nos les trobem, o sigui, any enrere any, com és el cas de les persones malaltes, cròniques, malaltes, diguéssim, amb problemes psíquics. Ens trobem també persones, diguéssim, casades amb espanyols, amb fills al seu càrrec, doncs amb tota una mena de casuística que ja inicialment se sap que no tindrien que entrar en un centre d'internament.
El govern de Catalunya hi diu alguna cosa quan aquestes organitzacions com ara vosaltres, Consors Racisme, les plataformes per tancar el CIE, la plataforma, vaja, fa aquests estudis, fa els recomptes, fa els informes, fa els grups de visita, però el govern de la Generalitat hi pot fer alguna cosa, atès que això són responsabilitats que depenen de l'Estat, que són de Madrid?
El Parlament de Catalunya es va definir,
es va posicionar.
Sí, també ho fa sovint el síndic de Greuges, que vaja, aviam, aquí hi ha hagut una feina de posar damunt de la taula aquesta situació, no? I aquest no és el primer informe, no és la primera manifestació d'algú de la societat civil. Jo crec que el debat social hi és, s'ha instal·lat. Jo crec que el que s'ha fet és que les autoritats públiques, no?, els poders públics, també en certa manera han agafat.
I presten atenció.
Presten atenció. Jo crec que amb això, sigui l'Ajuntament, sigui el govern de la Generalitat, sigui el Parlament, bueno, això pot ser més endavant, però vaja, jo crec que també sigui part del debat polític, en certa mesura, doncs déu-n'hi-do. Està molt bé.
Margarita García Omeini, responsable del grup de visites del CIE de Migra Studium, i José Chuordóñez, advocat i col·laborador de la mateixa fundació. Moltes gràcies per haver vingut als Solidaris.
A vosaltres.
Bon, bon res, gràcies.
Va, que són les 4, recordeu que tot el contingut d'avui el podreu rescatar a la pàgina web a catradio.cat/solidaris i a les nostres xarxes socials. Us diem adeu, la setmana que ve no hi ha programa, tornem d'aquí un parell de setmanes i us saludem l'equip que l'hem fet possible avui. El Diego Monroy, el Roger Fontarnau, la Marta Molina, l'Eva Pineda, la Blanca Busquets, el Ricard Garcia i l'Adrià Bas. Que vagi molt bé, adeu-siau.
Dimarts, el president torna a la universitat.
La Universitat de Girona fa 25 anys i l'Estat de Gràcia s'apunta a la festa. Hi assistiran Sílvia Soler, Eloi Vila, Carme Lloberes i, sobretot, sabrem quin és el monument favorit dels catalans. Serà el Castell de Cardona? O serà Santa Maria de Ripoll? Ai, quins nervis!
No et perdis l'especial Estat de Gràcia dimarts dia 9 des de la Universitat de Girona.
Entre tots fem de l'Estat de Gràcia un programa monumental.
Amb el suport de la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona.
Vols entrades pel Gran Premi de Catalunya de MotoGP i dues nits d'hotel? Compra el llibre 300 per hora de Bien Edicions. Fes-te una foto divertida amb ell i penja-la al mur del Facebook del Tot Gira. A 300 per hora és el llibre dels teus ídols. Corre que s'acaben. El 4 de juny coneixerem els guanyadors.
Catalunya Ràdio.